Notícies Vespre. Karen Madrid.
3 de cada 10 alumnes de Sabadell reben una beca menjador perquè es troben en situació de vulnerabilitat. La tècnica de l'Observatori del Consell Comarcal, Mireia Menchen, a més, alerta que aquesta xifra no para de créixer.
Aquesta taxa, com hem anomenat abans, aquest 30%, va augmentant curs rere curs. A Sabadell, concretament, en dos cursos ha augmentat 5 punts. Ens trobàvem que el curs 2019-2020 aquesta taxa estava al 24%, i dos cursos després ja la trobem gairebé al 30%.
A més, un 25% més es queden a les portes de l'ajuda per un marge econòmic ínfim. Enèsima protesta en contra de la concentració dels serveis de pediatria als ambulatoris. Aquesta tarda, més d'un centenar de persones s'han manifestat davant del Cap Gràcia per denunciar la pèrdua de qualitat en l'atenció mèdica oferta als infants arran d'aquesta decisió. Tot plegat pocs dies abans que els professionals del Cap Gràcia es desplacin definitivament a l'ambulatori del centre. També us explicarem que l'1 d'octubre Sabadell aspira a mobilitzar prop de 2.000 persones en la seva primera Survival Zombie. La iniciativa amb sortida i arribada a Fira Sabadell està pensada per tots els públics. I en esports, el retorn als entrenaments del Centre d'Esports Sabadell ha tingut com a principal novetat Jaume Pinyol. El migcampista s'està recuperant favorablement de la lesió de turmell que va patir el dia de la seva estrena. Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora només trobem un punt conflictiu a la xarxa viària més propera a Sabadell. És a la P7, al seu pas per Barberà, on trobem 3 quilòmetres de retencions en sentit Martorell. A Barcelona, a aquesta hora, també hi ha trànsit molt dens a la Ronda Litoral, entre Montjuïc i la Barceloneta, en sentit Besòs, i també a la Ronda de Dalt, entre Sarrià i Nou Barris, en sentit Nord.
El temps.
Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, exactament la mateixa temperatura que teníem ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Bona tarda. Encara tenim força núvols que afecten comarques de Girona, Barcelona, també alguns punts de les comarques tarragonines, principalment la zona del litoral, però uns núvols que, en canvi, es van fent cada cop menys compactes, amb moltes clarianes cap a les comarques de Lleida i de la Catalunya central. També cap a l'interior de les Terres de l'Ebre es van obrint clarianes, unes clarianes, núvols menys abundants, que han d'anar estenent-se també cap a d'altres zones del territori fins a acabar deixant el cel, doncs, en general, al llarg de la tarda, poc ennuvolat a la meitat oest i encara amb alguns intervals de núvols en trams de litoral, especialment de la Costa Brava o també de la costa de Barcelona. Tot i això, no esperem que hi hagi precipitació durant la tarda, però no podem descartar que hi hagi creixement d'alguna nuvolada cap a la zona del massís del Port, cap a punts del sud de la Costa Brava, alguna petita gotellada encara durant la tarda, 4 gotes, tot just, i per l'oest poden arribar també alguns intervals de núvols. Però en conjunt, la tarda ha de ser força tranquil·la, però amb temperatura que avui queda força més curta, especialment a les comarques de Girona i a les de Barcelona. En canvi, les de Lleida, on ahir hi havia més núvols, avui la temperatura ha pogut pujar. Demà al matí esperem una jornada força tranquil·la, amb cel força serè al matí, però a la tarda amb creixement de nuvolades i alguns ruixats en zones de muntanya, principalment en zones del Pirineu, Prepirineu i l'interior del quadrant nord-est. És tot el menú, deixem aquí, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
El 30% dels alumnes sabadellencs reben beca menjador. Això vol dir que 3 de cada 10 infants de la ciutat pateixen una vulnerabilitat econòmica greu, així com d'altres problemes d'inclusió social. Ho ha alertat la tècnica de l'Observatori del Consell Comarcal, Mireia Menchen, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
A Sabadell veiem que 3 de cada 10 alumnes tenen aquesta beca menjador, i quan diem això significa que un 30% de l'alumnat de Sabadell està per sota d'aquest llindar de pobresa, és a dir, que pateixen una vulnerabilitat econòmica i en molts altres casos també altres problemàtiques d'exclusió social, ja sigui problemes d'accés o manteniment a l'habitatge, alimentació inadequada, trastorns emocionals.
L'Observatori acaba de publicar l'informe sobre les beques menjador atorgades el curs passat amb dades preocupants. A part de les que acabem de comentar, també crida l'atenció com estan augmentant les sol·licituds curs rere curs. De fet, entre el 2019 i el 2021, la demanda ha augmentat prop d'un 5%. Unes dades que, recordem, són prèvies al creixement disparat de la inflació dels últims mesos i per això la tècnica demana que s'actualitzin els barems.
D'aquest alumnat que ha sol·licitat la beca, es queda fora només per una diferència del 10%, que quan estem parlant en import és al voltant del 1.000-1.500 euros a l'any. Llavors, aquesta petita diferència, aquestes famílies que segueixen i continuen en aquest espai de vulnerabilitat, de risc de vulnerabilitat, no se pot concedir la beca per superar per un mínim aquest llindar establert per la Generalitat.
A més, l'Observatori també ha constatat que només una de cada 10 ajudes cobreix l'àpat sencer.
Que Sabadell és el 8,5 només de l'alumnat que se'ls ha aconseguit la beca, que reben el 100% de l'import. Això es deu a que els criteris de Generalitat limiten aquest accés, ja que per poder accedir al 100% del cost de la beca has de tenir encara una renda més baixa i una situació d'exclusió social molt greu que estableixen els serveis socials. Llavors, per aconseguir aquesta gratuïtat has de tenir un risc social molt greu.
L'informe també indica que només un 9% de les ajudes corresponen a estudiants de secundària. Us ho dèiem en titular, a les 6 de la tarda ha començat una concentració davant del Cap Gràcia convocada per l'entitat SOS Pediatria en defensa d'aquest model de pediatres a tots els ambulatoris de la ciutat. Anem fins allà per veure què està passant. Helena Molís, com ha anat?
Hola, molt bona tarda, Karen. Doncs mira, més d'un centenar de persones, moltes famílies amb nens petits sobretot, s'han aplegat aquí al carrer Permanyer, al davant del Cap de Gràcia, per protestar, com deies, en contra del trasllat del servei de pediatria cap d'aquest servei, d'aquest centre, perdona, cap al cap del centre. Des de l'entitat SOS Pediatria denuncien que aquest trasllat suposarà una gran despesa de diners i de temps per les famílies del barri que s'hauran de traslladar, doncs, cap al centre. Actualment aquí, al Cap de Gràcia, compta amb un sol pediatre que tenen més de 1.000 infants. Algunes famílies de les que estaven avui aquí en aquesta concentració apuntaven que infants dels barris dels Marinals també han de venir cap aquí, cap aquest Cap de Gràcia, perquè el pediatre del seu barri està de baixa. Sobre els terminis, des de SOS Pediatria afirmen que l'ICS els va comunicar que aquest trasllat es duria a terme a la tardor, una estació que, recordem, comença d'aquí poc més d'una setmana. A hores d'ara ja no queda ningú, ja no queda cap família aquí al Cap de Gràcia, però podem confirmar que la manifestació ha estat molt activa.
Gràcies, Helena, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Sabadell es troba a la cua del rànquing del quart baròmetre de satisfacció de serveis urbans, impulsat per l'Observatori de Serveis Urbans, l'OSUR. A partir d'enquestes en 400 persones de diferents barris s'han detectat mancances importants en alguns serveis, com el manteniment de parcs i jardins i la neteja viària. En conjunt, només el 49% dels enquestats es mostra satisfet amb els serveis públics municipals. Aquesta xifra col·loca Sabadell al 27è lloc del rànquing de les 30 ciutats analitzades. La capital vallesana empata amb Cartagena i només supera en aquesta llista a València i Alcalà. A més, es troba molt lluny de la 15a posició de Terrassa. El director general d'OSUR, Lorenzo Dávila, lamenta que Sabadell no millora les notes respecte al 2019 i considera que s'ha perdut una oportunitat de capgirar la situació.
Porque Sabadell, con el tamaño de ciudad que tiene, aunque tiene dificultades también de muy gran ciudad, porque ya forma parte de una conurbación muy grande, ¿no? Pero por el tamaño yo creo que habría que haber tenido en cuenta que tiene en cuanto a esta tendencia y que se ha desaprovechado esa oportunidad de haber podido mejorar.
El servei més ben valorat és el de subministrament d'aigua amb un 69% de satisfacció, 4 punts més que en el baròmetre del 2019. D'altra banda, el transport públic obté un aprovat just, però baixa 11 punts respecte d'abans de la pandèmia. El servei de recollida de residus a càrrec d'Esmatza, per la seva banda, es queda a les portes de l'aprovat amb un 45% de satisfacció, però la valoració encara baixa més si s'observa la neteja viària. Només un 33% dels enquestats la considera satisfactòria. Dávila considera que no tota la responsabilitat ha de recaure sobre Esmatza, ja que hi conflueixen molts factors.
Se vacían, están llenas y se desborda la suciedad o los papeles de la papelera, pues obviamente está fallando la empresa encargada de la recogida de esas papeleras, ¿no? Si los papeles son papeles aislados, o el caso más evidente, los excrementos de mascotas, ¿no? hombre, pues salvo algún perro que haya suelto por ahí, que siempre hay alguno, ¿no? Pero hoy día en nuestras ciudades todos los perros llevan su propietario al lado y con una cadenita, y si hay excrementos en las calles es porque la gente no tiene el civismo suficiente como para recogerlos.
El servei més mal valorat és el de parcs i jardins, gestionat directament des de l'Ajuntament. Només un 31% dels enquestats està satisfet, la pitjor xifra de les 30 ciutats analitzades. Tot i això, ha millorat 2 punts respecte al 2019. Un centenar de persones presenten al·legacions contra el projecte del Surf City abans que acabi el termini aquesta setmana en una iniciativa de la Crida que fomenta el boicot contra el projecte. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Des del Partit Anticapitalista, la portaveu del grup municipal de la Crida, Nani Valero, alerta de possibles irregularitats en l'expedient.
Aquest és un expedient en el qual podem observar que hi ha indicis d'algunes irregularitats i per tant, aquestes possibles o suposades possibles actuacions de prevaricació o tràfic d'influències o corrupció en un procés d'adjudicació d'un espai públic cap a un privat ens alarma moltíssim, com li alarma a molta de la ciutadania que avui també ens acompanya aquí i la que ja ha fet el seu registre via online.
A la Crida es queixen que l'exposició pública s'ha fet amb el mínim legal i durant el mes d'agost. Les principals al·legacions que s'han fet tenen a veure amb la protecció natural del riu Ripoll i l'ús de l'espai públic. Valero creu que s'ha pervertit el procés d'adjudicació, on segueix havent-hi una sola empresa que, a més, troba que ofereix garanties dubtoses.
Hipotecar 28.000 metres quadrats de terreny municipal a una empresa amb unes garanties una miqueta discutibles, efímeres, doncs la veritat és que posa una mica l'alerta en que hi hagi possibles irregularitats o coses que s'han de veure una mica més, a part de tots els informes mediambientals que també es demanen.
S'estan esperant informes com ara la inundabilitat de la zona, l'Agència Catalana de l'Aigua o Energia i Autoproducció Energètica, entre d'altres.
No deixem la política. El ple municipal ha aprovat per unanimitat una moció d'Esquerra Republicana per exigir les empreses que es presenten als concursos públics que incloguin clàusules per garantir el benestar dels treballadors en contextos de temperatures extremes. Aquest també ha estat un dels punts polèmics del debat de política municipal celebrat a Ràdio Sabadell per unes declaracions de la portaveu de la Crida. Nani Valero ha aprofitat que es parlava d'aquesta moció al Cafè de la Ràdio per recordar que a mitjans d'agost un treballador de 37 anys de l'empresa concessionària Caça va morir després de tenir un cop de calor mentre treballava a Torà. Valero ha assenyalat una presumpta responsabilitat de l'alcaldessa, que és vicepresidenta de la companyia.
I va exposar també un cas d'un treballador de l'empresa Caça, que aquí hi ha una responsabilitat també de la vicepresidència de l'empresa Caça, que és la titular és la nostra alcaldessa, Marta Farrés, no? D'aquesta mort.
Les declaracions no han estat ben rebudes per altres formacions municipals com el PSC, Junts o Ciutadans. El seu portaveu, Adrián Hernández, ha demanat prudència a Valero.
Informis del que ha dit l'autòpsia, perquè és molt greu acusar l'alcaldessa d'una mort, d'una empresa concessionària, d'alguna cosa que potser no ha sigut així.
Nosaltres hem demanat explicacions, no m'ha acusat ningú.
Perdona, vau fer un tuit acusant de la mort a l'alcaldessa i això em sembla gravíssim, impropi d'un grup municipal.
Pel que fa al contingut de la moció, el portaveu republicà Gabriel Fernández ha celebrat que s'avanci en els drets dels treballadors de les obres públiques.
Perquè aquells que guanyen els concursos tinguin l'obligació de presentar per poder puntar, fer puntatge en aquests concursos, plans de contingència davant d'aquestes situacions d'extrema gravetat, de temperatures extremes.
Més enllà d'aquest punt, els portaveus han reiterat el suport que ahir van mostrar cap al projecte de l'Obrera, tot i que la majoria no va votar a favor de les seves demandes. PSC i Ciutadans consideren que no es pot exigir la propietat que cedeixi els terrenys per finalitats associatives, ja que no està pensat per això. La disponibilitat, la crisi de preus i la falta de microxips han fet que per cada cotxe nou que es compra se n'estiguin adquirint gairebé 3 de segona mà, segons les dades acumulades del 2022. A més, s'estan encarint el finançament, tot i que la compra finançada va en augment. Els vehicles d'ocasió s'entreguen a l'instant, però s'estan venent cada cop més vells. Els de més de 10 anys presenten fins a un 55% del mercat d'ocasió, com explica Joan Blancafort, portaveu de la Federació Catalana de Venedors de Vehicles de Motor, la FECAVEN.
Estem amb un 55% de vendes de vehicles de més de 10 anys. És una dada que hem de valorar negativament, en el sentit de que són vehicles que ja han tingut la seva vida i que inclús podrien, molts d'ells, estar afectats per no tenir distintiu, però comercialitzant i està creixent també les operacions de vehicles entre 5 i 9 anys d'antiguitat. També estem notant que en aquesta franja d'edat està creixent.
Des del grup Mas, per la seva banda, veuen que la franja de vehicles d'entre 0 i 4 anys no s'està podent substituir. Víctor Lavanderia, director de Nissan al grup, diu que aposten també pel lloguer.
Aquest any nosaltres és un dels sectors que més creixement té. També és una de les apostes més importants com a grup Mas. I nosaltres estem en un creixement aproximadament del 50% respecte a l'any anterior. Llavors, la gent està canviant aquest concepte de la propietat i ens estem centrant més en una necessitat, o una necessitat puntual, o ara necessito un cotxe petit per 2 mesos, 3 mesos, 4 mesos, d'aquí un temps el canvio per un més gran, necessito un tipus de cotxe pel cap de setmana, un altre tipus de cotxe entre setmana...
La incertesa en el període d'entrega del cotxe nou també incideix. En algunes marques pot trigar entre 2 i 3 mesos, mentre que d'altres el termini és indefinit.
Avui també és notícia.
La Bassa i la resta de piscines municipals tanquen la temporada amb 293.000 banyistes. El recinte recreatiu de Sant Oleguer ha assolit un nou rècord d'usuaris aquest estiu, tot superant els 194.000. L'afluència a la resta de piscines, Can Urià, Can Mercet, Olímpia i Campoamor, ha estat de gairebé 99.700 persones. La regidora d'Esports, Laura Reyes, en fa una lectura molt positiva.
I hi ha diversos factors que expliquen que aquest any hi hagi hagut més usuaris que mai a les piscines, com les altes temperatures d'aquest estiu, i que s'ha recuperat la normalitat després de la pandèmia. Però també és molt important destacar que tenim unes piscines de primera gràcies al treball que fem des de l'Ajuntament per mantenir i millorar la qualitat dels equipaments.
Per instal·lacions, l'afluència a Can Mercet ha estat la més elevada, amb prop de 28.200 banyistes, seguida d'Olímpia, Campoamor i Can Uriac, que va obrir més tard per unes obres al col·lector que passa per sota de les instal·lacions. I els municipis de l'Associació de l'Art Metropolità fan arribar les seves propostes en matèria d'habitatge a la consellera de Drets Socials, Violant Cervera. Durant la trobada, encapçalada per l'alcaldessa Marta Ferrés, presidenta de l'associació, les dues parts s'han emplaçat a treballar conjuntament per donar resposta a les necessitats de la ciutadania i, alhora, garantir el finançament necessari per construir habitatge públic. L'objectiu de les mesures és garantir l'accés a l'habitatge i que això no esdevingui, ha dit Ferrés, un element generador de desigualtats. La fàbrica de creació L'Estruc oferirà fins a 21 sessions d'arts escèniques durant aquesta temporada de tardor i hivern. Aquesta nova programació s'ha titulat Tardor de Festivals i és que fins a 5 certàmens faran parada a Sabadell durant els pròxims mesos. Seran els festivals TNT de Terrassa, el Festival Artefacte, la Fira Mediterrànica de Manresa, el Festival RBLS i el Festival IF. En total seran 21 propostes que s'estrenaran a L'Estruc amb una programació que comença aquest mateix divendres amb la proposta Tsunami de Carlos Grau. La directora de L'Estruc, Mireia Llunell, ha posat en valor aquesta cooperació en xarxa entre els diferents festivals de la fàbrica de creació.
La part de visibilització de la xarxa és molt important perquè com a centre de creació que no té un festival d'allò, la nostra visibilització sempre depèn una mica de la resta de companys de viatge i per això volíem posar en valor aquesta xarxa col·laborativa convidant els directors i directores perquè ens fessin costat en aquesta roda de premsa.
En la roda de premsa celebrada aquest matí també s'ha fet una valoració de la temporada passada. En total, l'equipament municipal de la Creu Alta va acollir 225 residències, 99 de les quals van ser companyies de Sabadell. Sabadell acollirà la nit de l'1 d'octubre la seva primera Survival Zombie de la mà de The Acero Producciones i The World Real Games, en col·laboració amb l'Ajuntament. La cita ja avalada amb un gran èxit a les més de 300 ciutats que s'han impulsat arreu de l'Estat, espera mobilitzar prop de 2.000 persones i, de fet, ja compta amb 700 inscrits. La proposta està adaptada a tots els públics, però està especialment dirigida als joves, ho ha apuntat la tinenta d'alcaldessa Marta Morell.
Compleix molt bé un dels mandats que vam aprovar en el Pla Local de Joventut, perquè nosaltres, quan vam fer les 600 enquestes a peu de carrer, una de les necessitats dels joves és que volien activitats d'oci alternatiu i que estiguessin adreçades bàsicament a joves de la seva franja d'edat, que va al, en aquest cas al Pla de Joventut, que és de 16 a 29 anys, i realment doncs, aquesta és una de les activitats que també respon, i d'aquesta manera, doncs, a part de ser una activitat original i una activitat divertida, doncs, també estem complint en el nostre mandat.
La Survival Zombie de Sabadell coincideix amb el desè aniversari de la iniciativa i s'ha ideat especialment per l'ocasió. Així ho ha apuntat el seu guionista, Diego de la Concepción.
Esas 310 ediciones no somos como una obra de teatro que se escribe un guión y se repite una y otra vez, no. Cada edición se personaliza, se crea un guión, una historia, todo va en tiempo real, por lo tanto el 1 dentro del juego es 1 de octubre de 2022 también. Y porque los jugadores que llevan años siguiéndonos, siguiendo de una ciudad detrás de nosotros, nunca han repetido un guión ni una historia, ni han visto personajes repetidos. Entonces, es una película que es única y exclusiva para esta edición.
Amb entrada, amb sortida i arribada a Fira Sabadell des de les 11 de la nit fins les 5 de la matinada, els participants encarnaran el rol de zombi o supervivent i aniran superant diferents proves. Les entrades tenen un preu de 25 euros si s'adquireixen de forma física a les botigues d'oci alternatiu de la ciutat i de 30 euros si es compren per internet.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El preu de la llum torna a pujar i superarà avui el llindar dels 300 euros per megawatt-hora, un fet que no passava des de principis d'aquest mes. En concret, el cost de l'electricitat serà un 27,36% més car que ahir i marcarà 327,33 euros per megawatt-hora de mitjana. Encara relacionat amb aquesta qüestió, Brussel·les proposa un impost del 33% dels beneficis extraordinaris de les energètiques que utilitzen combustibles fòssils. L'impost anirà destinat a ajudar els col·lectius més afectats per la crisi energètica. I avui també l'Eurocambra ha aprovat la directiva per fixar salaris mínims dignes a la Unió Europea. La norma comunitària planteja criteris sota els quals els 27 han d'avaluar si els seus salaris mínims són adequats.
Esports.
Jaume Pinyol ha estat la principal novetat en la tornada als entrenaments del Centre d'Esport Sabadell. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El jove migcampista del filial es recupera favorablement de la lesió de turmell que va patir el dia de l'estrena contra la Morevieta i apunta al COI.
Tant la seva participació com la de César Morgado són una incògnita ara mateix, però tots dos sembla que estaran a disposició de Gabri Garcia. Per contra, Sergi Altimira i Moja Keita segueixen al marge del grup i posant el focus en el cas del primer, està pràcticament descartat el seu retorn. Torn al Collau. Tot i la joventut que impera a l'actual plantilla, Adán Gurdiel no creu que sigui un hàndicap per visitar escenaris com el d'aquest diumenge.
No té por qué. Ya te digo, la gente más joven tiene muchísimas ganas de entrenar, de competir, de hacerlo bien y no lo veo un problema para poder competir en esos campos. Es más, lo veo todo lo contrario. Ya te digo, que la energía de ellos, las ganas y todo nos lo transmiten también a nosotros.
El lateral dret Arlà Quinat és l'únic futbolista de la plantilla que ha jugat tots els minuts fins ara, quan només es porten disputades 3 jornades de Lliga. A la mateixa roda de premsa, l'ex del Linares s'ha referit a aquesta curiosa circumstància.
Hay mucha competencia en el equipo. Siempre el míster hace mucho hincapié en eso, en mantener nosotros enchufados y bueno, la verdad que bueno, que intento trabajar, intento entrenar al máximo para jugar los máximos minutos posibles y poder competir y dar lo mejor de mí.
Pels treballs de manteniment d'aquests dies a Sant Oleguer, els homes de Gabri es tornen a exercitar demà al CAR de Sant Cugat per seguir preparant aquest Sabadell Alcoyano de diumenge a 8:15.
Encara en l'òrbita arlequinada, el femení del centre d'esports s'estrena aquest diumenge a la Lliga. Ho fa a primera catalana en el penúltim esglaó després del descens de preferent d'ara fa uns mesos.
El primer rival serà el tercer equip del Fontsanta, Fatjó. El conjunt arlequinat debuta amb una plantilla curta i sense novetats a la banqueta. Marc Gabriel segueix pilotant la nau per segona temporada consecutiva. són declaracions a l'Hotel Suís.
Al final era una mort anunciada per tot el que hi havia. La temporada passada hi havia una plantilla que a nivell estava un pèl per sota de la categoria. El fet d'estar primera ens posa una pressió extra, sí, però és una pressió que també ens posem nosaltres perquè creiem que tenim les capacitats suficients com per tornar a pujar preferents. És complicat perquè hi ha molts equips que tenen molt nivell com Torelló, com Mataró, però volem treballar bé amb identitat i hem fet un canvi de model de joc fent fitxatges en base a aquesta idea i tenim moltes ganes de mostrar i de canviar al final la cara d'aquest primer equip femení.
En l'últim test de preparació, el Sabadell femení va superar el Júpiter per 1-0. A un quart de 12 arrencarà diumenge la Lliga Olímpia.
I encara en futbol, aquest cap de setmana arrenca la segona catalana amb la presència de tres equips sabadellencs, Sabadell Nord, Can Rull i Tibidabo. Tots tres formaran part del subgrup 4B.
Es jugaran 22 jornades fins a mitjans de març. Els tres primers es classifiquen per la fase d'ascens, on pujarà aproximadament la meitat dels equips per reestructuració i la resta aniran a parar a la fase de permanència, on només baixarà l'últim de cada lligueta. D'entrada, hi haurà derbi dissabte a les 7, Can Rull, Sabadell Nord. El tècnic local, José García Numoski, veu més preparat el seu rival.
Tal y como los hemos visto, que los he visto un par de veces, la verdad que físicamente los he visto muy superiores a nosotros, bueno, superiores a día de hoy de cómo ellos han empezado, porque la verdad es que los veo físicamente muy bien, acaban muy bien los partidos, están trabajando bien y la verdad es que si te diría, si me tuviera que poner, diría que ellos tienen más de esto de ganar que nosotros.
En canvi, el tècnic dels de la zona nord, David Campuzano, creu que encara necessiten gairebé un mes per trobar la seva millor versió amb una plantilla molt renovada.
Sinceramente no lo sé. Esperemos que sea competitivo desde el primer partido de liga. Pero nunca se sabe. Al ser un equipo totalmente nuevo, solemos decir que creo que falta tiempo, pero son las circunstancias de pretemporada de un mes y nos faltaría 3 o 4 semanas más para ser mejor equipo. Pero bueno, llega cuando llega, que es esta semana, el sábado a las 7 de la tarde, e intentaremos competir lo máximo.
El Sabadell Nord, recordem, ha perdut aquesta pretemporada el capità Carlos Silva per motius laborals.
I el tercer equip sabadellenc en qüestió, el Tibidabo Torreromeu, s'estrena a Terrassa.
Al camp del Club Natació Terrassa, en un duel entre dos equips que la temporada passada van viure a la zona calenta de la classificació. El tècnic Toni Sallés resumeix així l'estat d'ànim dels seus jugadors abans de l'estrena.
Lo diré alguna palabra, lo veo ansiosos. Yo creo que la pretemporada se le está haciendo muy larga porque es un jugador muy competitivo. Y bueno, está muy bien jugar al partido, amistoso y tal, pero ellos lo que quieren es competir, ir a buscar los 3 puntos y creo que están preparadísimos para ir con todo al campo de natación.
Un Toni Sallés que ja és de ple dret el primer entrenador d'aquest Tibidabo succeint a Dani Leoncio. A les 5 de la tarda de dissabte arrencarà aquest duel a les instal·lacions del Club Natació Terrassa.
Repassem més qüestions. Aquesta hora l'Oar Gràcia Sabadell presenta els objectius esportius de la temporada. Anem fins al pavelló de Gràcia. Adriana Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Presentació en marxa a pocs dies vista d'una nova estrena de temporada aquí al carrer Bocaccio, a l'Oar Gràcia Sabadell, amb els dos primers equips intentant com a mínim mantenir el bon nivell que va mostrar la temporada passada. Curiosament, l'equip femení que entrena Carol Carmona arrencarà per tercer any consecutiu contra el mateix rival, contra el Sant Joan d'Espí, aquest dissabte. En el cas dels nois que entrena Cesc Borrell, després d'haver fet fases d'ascens i haver-se quedat a un partit de pujar al que és el segon grau de l'handbol estatal, arrencarà la nova campanya, la nova temporada davant del Bordils aquí a casa.
Gràcies, Adri. I aquesta nit Iker Pajares es juga al passi les semifinals de l'Obert de França.
L'esquaixista sabadellenc es veu les cares amb l'indi Saurabh Ghosal, tercer cap de sèrie, després d'eliminar ahir el local Lucas Serm en 2 sets. El seu rival també es va desfer per la via ràpida del britànic Charlie Lee. El cara a cara tindrà lloc a les 10.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 14 de setembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a la 94.6 a les 8 del matí amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.